protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
L'Aula d'Extensió Universitària comença dimarts el nou programa d'activitats de l'any. El segon trimestre de conferències i cursets es presenta carregat d'activitats i de noms propis. Per parlar avui del que ens espera per aquests primers mesos del 2010, tenim amb nosaltres el president de l'entitat, el senyor Marc Plens. Senyor Plens, molt bon dia.
Bon dia.
10 conferències, diferents seminaris, visites culturals, cursets... Parli'ns una mica del que ens espera en aquests primers tres mesos de l'any.
Bé. Nosaltres, aquí hi ha un aspecte a destacar que ha portat una miqueta de confusió per el que s'ha publicat a determinats medis de comunicació, de que es parlava de que les aules d'aquest any dedicaven un paper important per a les senyores. Jo això voldria aclarir-ho abans. No, aquí ha passat que el 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona. Per tant, vam veure que el mes de març podria ser un mes en què tindríem l'oportunitat, dins d'aquest context, de poder fer unes conferències amb tres senyores, perquè les senyores ens ho demanen, aquesta és la veritat també. Llavors això, només de dir, no, nosaltres seguim la nostra línia, quan trobem una persona que ens pot omplir dins el nostre enfoc que tenim i dels temes, aquí donar la casualitat que hem trobat unes persones una mica dirigides perquè el mes de març passés aquest tema. Però després veurem que hi ha moltes personalitats mediàtiques, catedràtics, persones especialitzades, etc. Aquest programa és un programa que sempre intenta contentar, dic intenta, perquè amb els 500 i pico de socis que som és quasi impossible, però ve a ser un equilibri sempre per atendre tant les persones que estan dins el món de la humanitat, de les humanitats i dins el món de la ciència. Aquesta és la lluita que tenim sempre, no? De tant en quant posem alguna cosa divertida. Nosaltres en petit comitè li diem una mica sexy perquè no sigui tot tan seriós, no? L'apertura, la primera serà amb el senyor Josep Maria Corones, que és un autèntic especialista en temes de, precisament, de successions. Aquí ja s'intuïa en el seu moment de que nosaltres podíem, en el mes de gener, plantejar-se alguna reforma per part de la Generalitat. Llavors li vam demanar amb ell, ell va dir que era una data molt adequada, i llavors parlarem sobre si aquest impost està justificat o no. Parlarem també, intentarem contestar a la gent, de dir, està justificat aquest impost? Per què hi ha llavors a Catalunya es paga i no a altres comunitats? Per què no s'ha suavitzat a Catalunya? Totes aquestes preguntes, tot serà un tema molt pràctic, gens teòric, que jo crec que amb el col·loqui comportarà una gran participació de les persones. En quant a la segona, és el senyor Albert Biorlegui, és un senyor que ja col·labora molt amb nosaltres cada dos anys, és un especialista en temes de cinema, i llavors parlarem de les grans dames del Hollywood clàssic. A vegades parlant amb ell dèiem és que no hi ha aquestes artistes d'abans amb aquest glamour, amb aquella presència, que t'enamoraves ja de totes aquestes artistes. No, avui dia hi ha un altre tipus de fer. Llavors ens falten aquelles, voldríem revisar aquelles artistes dels anys 30 i 40, exòtiques, temperamentals, sexis, independents, dolces, etc. Avui dia sembla que és difícil de trobar aquestes línies. Lògicament parlarem de la Greta Garbo, de la Katharine Hepburn, de la Marlene Dietrich, de la Bette Davis, etc. O sigui, pot ser una conferència també sempre ajudada amb audiovisuals i en fragments de pel·lícules. La tercera és una participació del senyor Ricard San Vicente, que és un especialista en literatura russa. El primer trimestre nosaltres ja vam fer una conferència sobre de literatura amb el senyor Sam Abrams, que vam parlar sobre la crisi i l'exili. Llavors ara fem una conferència sobre Rússia i el tercer trimestre en farem una sobre Llatinoamèrica, amb el senyor Juan Ramón Mosoliver, que és un especialista i va estar molts anys també allà col·laborant amb les universitats. L'any que ve continuarem aquesta línia possiblement amb altres, podríem, altres cultures europees preferentment, per conèixer les diferents literatures. Aquí es parla d'en Dostoyevsky, d'en Tolstoy i en Chekhov. El títol ja és ben impactant, la veritat, el pecat i la llibertat. Continuem després amb el tema dels cicles països del BRIC. Nosaltres pensem que hi ha uns models econòmics i socials al segle XXI que impactaran moltíssim, portaran uns canvis, creiem, bastant substancials. Qui són? Doncs els que creiem que són aquests països del BRIC, Brasil, Rússia, Índia i Xina. En aquests moments ja vam fer el trimestre passat Rússia, ara farem nosaltres Índia, i precisament amb una professora que és, ha sigut professora d'una universitat índia afincada aquí a Espanya, precisament, que està llavors formant a les diferents entitats internacionals per veure com s'han de, com es pot arribar per aconseguir el projectar negocis a l'Índia. Les cultures són molt diferents i ell està marcant des del protocol fins a diferents aspectes. Bueno, pot ser bastant interessant per el que estem enfocant. Llavors, pel tercer trimestre, ja guardo aquesta, també hi haurà una persona que ha treballat amb una persona mundialment coneguda, i llavors la inauguració del curs que ve serà impactant. Però que això...
Encara s'ho guarda.
S'ho guarda, sí. Per això tot això ja està tancat, Està tancat.
D'acord.
Bé, després ens ve el Lluís Amiguet, suposo tots el coneixeu, que és la contra. I a més serà molt interessant, i sobretot per vosaltres, els que puguin assistir-hi, perquè ens passarà una pel·lícula de com es fa la contra. Una pel·lícula que durarà uns 15 minuts aproximadament. I això pot ser molt fascinant, Ell es considera, diu, bueno, soc un barceloní, bueno, més que barceloní, diu, soc un mediterrani, I llavors diu, a través de totes les entrevistes que he fet, he arribat a una conclusió, que cada un té una mica de veritat, però que ningú té tota la veritat. Diu, aquest és el meu lema que ens tocarà. Continuem llavors amb el tema del cicle, les sortides de la crisi. El primer va venir el senyor Joan Major, si recordem, amb aquest ens ve el senyor Oriol Amat, i ell parla que aquest tipus és molt important, com aprofitar les oportunitats i sortir reforçats de la crisi. Ell està convençut que assegurant la liquidez, aquí necessita l'ajuda dels bancs, que de moment està molt dificultosa, amb unes bones estratègies de preus, i després amb una innovació, potser comportarà tornar a començar les empreses com si comencessin de zero, unes reformes estructurals, lamentablement això ja s'està aplicant negativament pel treballador, i després nous models de negocis que naixeran. Negocis que, si vull dir, el boom ha sigut l'immobiliari, doncs que potser en un futur, i això també ho va corroborar el senyor Joan Major, potser seran els negocis que es mouen dins la línia social, des de residències per la gent gran, tot l'oci de la gent gran, etc. Creuen que això pot ser una línia molt interessant. Després ve el senyor Jaume Sobrequés, aquí ja no cal dir res, un especialista llavors en història de Catalunya, i el títol ja ho diu tot: Orígens i formació nacional de Catalunya a l'edat mitjana. Continuem després amb un tema que també serà, pot ser bastant, és els que dèiem abans, divertits. La Carme Torres és una escritora de ciència-ficció, ens parlarà sobre volem robots intel·ligents o que ens ajudi a ser més intel·ligents. Fa uns anys els robots estaven concebuts per la indústria. Avui dia ja veiem que serveixen inclús per problemes, per temes mèdics. I ara, ho dic així en un plan còmic, hem vist que inclús hi ha robots al Japó que ballen el hip-hop.
Sí, et fa la neteja de la casa, oi?
Sí, fa la neteja de la casa. Bé, llavors la cosa és dir, bueno, què passarà aquí? On ens porta aquest món? I les preguntes se les fa ella i les anirà contestant. A veure si serà positiu, si serà negatiu, a veure quins avantatges i inconvenients que es pot portar, però que podria portar a una transformació de la persona, perquè si ens ho fan tot, ens podem quedar, que llavors quedem obsoletos. I llavors continuem, aquesta és molt maca, aquesta, que és sobre la Margarita Xirgo, una actriu essencial del nostre teatre. Vindrà una persona que ha fet el llibre, un llibre que ja el va publicar fa uns 3 o 4 anys, l'Antonina Rodrigo, escritora molt reconeguda, però que ara s'ha passat al món de la biografia. I és una de les especialistes amb el coneixement de Margarita Xirgo. Segons ella, la Margarita Xirgo ha sigut una artista oblidada. Va fer representacions teatrals dels més importants, podríem dir, autors que ha hagut a Europa. És una escritora que va treballar aquí a Espanya, però es va afincar a l'Argentina, on realment li van reconèixer el seu talent. Inclús, com a anècdota, direm que quan aquesta senyora va morir, el govern uruguai li va pagar l'enterrament. O sigui que aquí a Espanya, inclús, quasi ni va arribar la notícia de que es havia mort. Llavors, ens parlarà, a veure, aquesta senyora, a veure quin camí ens pot portar. Jo crec que me n'he saltat una o no?
Sí, la Montserrat Lamua.
La Montserrat Lamua.
El tema de la pintura.
Exacte. Bueno, aquest serà explosiu. El títol també ja ho defereix. Llavors, el Frida Kahlo i Diego Rivera van portar una vida tempestiva, no? Era des de l'amor platònic fins a les infidelitats fora del matrimoni, fins a l'odi, fins a la unió total per portar a terme la col·laboració artística, etc. En realitat, ella va dependre molt del Diego Rivera perquè la va formar. Ara era una dona que era un torbellino. Des que va tenir un accident que li va passar, va agafar una sèrie de complexes i llavors es va posar al món de la pintura, però bueno, era realment admirable i explosiva.
Parlem d'aquestes 10 conferències, sí. De moltes disciplines diferents, parlàvem del dret, de cinema, d'economia, sí. D'art, de literatura, sempre aportant personalitats de referència d'aquestes, cada una d'aquestes disciplines. Vostès els hi ha quedat alguna vegada al tinter, encara no han pogut portar aquesta persona, aquella persona que voldrien haver portat?
En aquests moments, una, qui? Que és el senyor Maragall. I llavors vam estar a punt de que vingués, però ell, ho comprenem, era encara el president de la Generalitat i va dir, bueno, diu, espereu, però jo em farà il·lusió un dia poder assistir i tal. Bé, tindríem l'oportunitat potser, però vull dir, és molt difícil poder-ho lligar amb ell, perquè té altres compromisos i realment, però jo ens consta, inclús va venir a l'aula un dia, que vam fer una conferència sobre en Joan Maragall i llavors ell ens va venir d'incògnit, però va quedar contentíssim i ens va escriure una carta molt bonica fent referència a l'acte com havia sigut i allà va reconèixer que ell buscaria l'oportunitat de venir. I després també n'hi ha una altra, que és la Mònica Terribas, que vam intentar-ho quan feia el programa d'ell i llavors no podia, ara també amb la situació que està, però també ella està, diu que trobarem el dia en què podrà venir. Aquestes són les dues úniques persones.
I a part de que lluitaran perquè vinguin aquestes dues persones, quins objectius es marca a l'aula d'extensió universitària per aquest 2010?
Bueno, nosaltres, a veure, tenim una filosofia que és de dir, l'aula funciona i estem contents com va. Jo dic amb humilitat, No vull dir que vulguem presumir. Nosaltres fem la labor que fem, la gent està contenta, la veritat és que cada any tenim baixes, perquè hi ha edats, enfermetats, dificultats vàries, etc. Els nets, que també lliguen molt els pobres avis, però cada any superem les xifres sensiblement, portem una mitja de 40-50 altes cada any. Bé, això també s'ha produït perquè hem donat facilitats, nosaltres no podíem acceptar més socis perquè teníem overbooking, però llavors hem obert una línia, que és una línia que són les persones que vulguin assistir a les 3 o 4 conferències que fem sempre, doncs o sigui el Teatre Auditori, el Trade Center, ja amb els llocs que les fem conjuntes i que per capacitat poden assistir-hi, i llavors han fet una quota mòdica de 25 euros perquè puguin assistir a aquestes conferències o es puguin apuntar també llavors a les excursions que fem nosaltres a les sortides. Tot això, per tant, i aquí també hi ha molta gent que s'hi posa pels compromisos que hi ha, però bé, línia, seguir la línia de qualitat que tenim. Nosaltres no esperem en res. Nosaltres veiem el diari, llegim, veiem un tema, l'arrenquem, la pàgina i el anem a buscar. Després veurem si encaixa o no encaixa, anem amb molta prudència. Una línia que seguim també, que l'hem iniciat molt aquest any, que és conèixer personalment els conferenciants abans de portar a terme la conferència. Perquè ens hem trobat molt, i això amb el món universitari es dona molt, de que hi ha persones que són molt coneixedores d'un tema, autèntiques, especialistes, però després del moment de la comunicació o fan o massa tècnic o realment...
No se saben d'explicar del tot.
Exactament. I això vaig parlar amb la senyora Ripoll, la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, m'ho va reconèixer, perquè dic, clar, que no es molestés, però crec que se l'havia de dir. Llavors, aquesta crec que és un dels passos importants que ha fet l'aula per anar aportant almenys un cert èxit de cada conferència, no? I després ja, diríem, tenim projectes nous. Aquest any hem incorporat un tema, que és el de les tertúlies, que és un tema molt important, perquè és una prova que fem. La tertúlia consisteix en buscar uns temes normalment d'actualitat en què un màxim de 12 persones es reuneixen i parlen, dirigit per un moderador, d'uns temes determinats. Per exemple, les que han fet ara a l'hivern han sigut la crisi d'autoritat a l'entorn social d'avui. Bé, l'altra, per què participem menys en les eleccions? paper dels avis en la generació actual i la pèrdua dels valors tradicionals com Nadal, Reis, Pasqua, etc. Això comporta, té dos avantatges. Una, la gent es coneix més bé, però no es podeu imaginar el que s'aprèn de les persones que tu tens amb una persona amb una catalogació X i quan veus els pensaments que surten amb un petit comitè és admirable, és formatiu i llavors crea un clima de molta unió, molta. Un pas que volem fer també, bueno, que hem iniciat però crec que jo en aquest sentit el vull incrementar, és l'atensament de l'aula a les persones, als associats. No és allò que diu, bueno, tenim uns associats, l'ambient és molt bo, etcètera, hola, que tal, com estàs, sinó de dir, a veure, què és el que t'inquieta? Inclús ens mou una idea que podria ser de dir, a veure, obrir una, com una bústia, de dir, de suggerències, de crítiques, podria ser.
Escoltar més el soci.
Escoltar el soci, però això pot ser perillós, perquè com a neta ja tinc el primer dia que, el dia 15, van nombrar president i el dia 16 ja tenia una senyora que ja es queixava d'un tema, però bueno, va ser molt, molt bonic, però això és bonic, això vull fer-ho, és una cosa, només s'ha de fer amb una línia molt personal, que la gent es vegi que són algú, que realment que tenen una possibilitat de participar. Aquesta és la línia, no farem grans canvis, això sí, potenciar el que funciona, no farem cap invent, hi ha moltes coses sobre la taula, d'invent cap, perquè, i quan fem un pas el farem ben estudiat, perquè hi ha un tema que és important. Per portar a terme això falten persones. Persones capacitades, amb il·lusió, sacrificades i que vulguin dedicar-hi un temps.
Parlava d'aquests 550 socis, sí, que ara mateix té l'aula d'extensió universitària, aproximadament, sí, que cada any es van renovant i cada any tenen més altes, també algunes baixes. Tenien una problemàtica de l'espai, que ara també vostè ha comentat, el tema de que no tothom pot anar a totes les conferències. Exacte. Perquè malauradament no hi ha un espai físic tan gran per tenir-lo cada setmana. Això, en quina línia de tirar? Buscaran alguna solució on a cada conferència puguin assistir-hi, no els 500, però sí, 300?
Mira, nosaltres assisteixen una mitja de 130-135 persones cada conferència, o sigui, els 550 socis aquests, més o menys, no venen. Ve un 50%, que ja és una xifra alta. Si posem un 40, inclús, si volem. Però 120-130, sempre 135 hi som, perquè inclús vam fer una sala annexa en col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, que la vam finançar entre l'arxiu i nosaltres un 50%, i llavors allà acaben 30 persones més. Aquí la dificultat que ens trobem és que, primera, si vas a l'auditori és car, és un cost que si no tens un sponsor no pots salvar-lo. Si anem llavors a la sala Unió, hi ha una dificultat, que els mitjans audiovisuals, que avui dia juguen un paper molt important a les conferències, no estan adequats. O sigui, estan adequats, però són pantalletes molt petites. Penseu que són gent que són gran i els de partir de la fila 10 jo no quasi, si hi ha lletres ja no ho veuen, no? I llavors es va molt bé amb el Trade Center, però el Trade Center llavors ens posa dues pantalles si és necessari. I llavors allà és on estem ara dirigint-se. Molt contents, molt agraïts a tots. Inclús han fet una prova a l'Hospital General de Catalunya, però quan és tan lluny a la gent li costa. I ara imagina't un dia com avui, que plogui, que tot això, llavors... Perquè tenim gent, a més, que va molt agrupada. O sigui que una cosa que ha fet l'àvia, l'aula, ha sigut que els avis aquests s'han trobat, o sigui, avis, gent gran, digue-li com vulguis, jo no ho poso tot dins el mateix sac, però persones que a vegades estaven soles, no havien sortit, una amiga l'ha arrastrat, una altra, i veus que hi ha equips de 6, 7, 8, 10 persones. Tenim grups que ens venen de Barcelona, i ens venen tot el grup, i si un dia falla en alguna o d'aquests, ja els costa més venir. I a tot això crea un clima humà, i la gent realment, l'ambient és molt bo. Ara, quan està tan lluny, doncs llavors aquí, esclar, hi ha gent que no pot conduir, gent que viu a l'altra banda de la ciutat, però bé, a pesar de tot, es cobreixen, jo dic, quan fem això, les 240 persones, que està força bé. Un dia em comentaven dos col·lectius de Barcelona, en una trobada que vam tenir, que ells, amb 3.000 socis, i la persona sincera ara sabrà a qui em refereixo, 40, 45 persones. Una altra entitat molt gran també amb 2.000 i pico de socis, 25 persones, 30 persones a les conferències, el qual vol dir que... I després, lo important és que la gent sent els colors, l'aula seva. L'aula, sí, sí, som de Sant Cugat, tenim una aula que està considerada, i això és molt important.
Doncs amb aquest entusiasme hem de deixar aquí l'entrevista, senyor Plens. Esperem que tingui molta sort durant aquest segon trimestre de l'aula d'extensió universitària, que les conferències vagin molt bé i que el nombre de socis també vagi augmentant, també com ha estat fins ara. Moltíssimes bé. Gràcies.
A vosaltres també. Gràcies.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.